Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Alcaldes i entitats de la comarca de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta treballen conjuntament una proposta per demanar al govern l'ampliació del Parc Natural dels Ports. Defensen que aquesta figura de protecció ajudarà a preservar els espais naturals, a desenvolupar un model socioeconòmic sostenible i, sobretot, a frenar projectes que trinxen el territori. El Parc Natural dels Ports s'estén des del Montsià, a la Sénia, fins a Arnes, a la Terra Alta, amb 35.050 hectàrees protegides. El GPEC ha presentat la proposta que ha començat a consensuar amb els alcaldes de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta per ampliar-lo i que inclogui espais exclosos com la Serra de Pàndols i la Serra de Cavalls, el riu Ebre i altres espais naturals, fins a la serralada prelitoral catalana de la Ribera d'Ebre, l'única comarca de les Terres de l'Ebre sense un pam de parc natural. Segons el president de GPEC, Xavier Jiménez, l'ampliació del Parc Natural dels Ports ajudaria a desenvolupar un model socioeconòmic sostenible que també inclogui la comarca de la Ribera d'Ebre.
D'un projecte que vol acabar esdevenint una proposta de desenvolupament sostenible basat en la conservació del territori, dels paisatges i que serveixi també com a model de desenvolupament socioeconòmic per a aquestes comarques. Bàsicament estem treballant en elaborar una proposta que ha d'esdevenir una proposta d'ampliació del Parc Natural a partir de la incorporació de nous espais que actualment estan exclosos d'aquest Parc Natural, espais que formen part doncs, de municipis que han vist la necessitat de treballar conjuntament envers la definició d'aquest nou model de desenvolupament. No? Evidentment tenim un parc natural aquí a la vora que volem aprofitar doncs, a les seves inèrcies justament per exportar els beneficis que genera aquest parc natural cap a altres territoris, entrant fins i tot a la comarca de la Ribera d'Ebre, que sabeu que actualment és una comarca que està exclosa del parc natural. És l'única comarca de les Terres de l'Ebre que no té un pam sols de parc natural i pensem que en aquesta ampliació doncs, assolirien també aquesta fita, no? De que totes les comarques de les Terres de l'Ebre estarien incloses d'una forma o altra dintre d'un parc natural.
El president de GPEC explica que es vol exportar el model del nord de les comarques de Girona també per aturar projectes que trinxen els espais naturals de les Terres de l'Ebre.
L'Empordà, per exemple, té el parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà, té el parc natural del Cap de Creus, té el paratge natural d'interès nacional de les Alberes, que ara es vol convertir en parc natural, té el parc natural del Montgrí i les Medes, que tot i que és del Baix Empordà, agafa l'escala, que és de l'Alt Empordà. Per tant, aquesta eina que allà dalt funciona, que al nord funciona, volem també que funcioni aquí baix. No? Per tant, volem exportar aquest model aquí al sud. A més, una comarca i un territori que sovint només s'ha pensat en ella a l'hora de plantejar projectes que no són gaire sostenibles. Pensem que a la Ribera d'Ebre ens han vingut els projectes d'abocadors de Ribarroja, de Tivissa, en el seu dia el projecte de l'Enron, projectes actualment de fotovoltaiques i eòliques gens sostenibles, i això fa doncs, que la comarca i les Terres de l'Ebre, en aquest cas Ribera d'Ebre i Junta de la Terra Alta, vulguin plantejar un nou model de desenvolupament.
El president de GPEC, Xavier Jiménez, ha apuntat que el procés per demanar l'ampliació del Parc Natural dels Ports ha de ser transparent i participatiu i que, a més, es treballarà per sumar a tots els municipis.
A partir d'aquesta proposta tècnica, el que s'ha pretengut és que el territori es fes seu aquest projecte, el territori decidís quin model de desenvolupament vol i el territori, a partir d'aquest projecte, conjuntament amb el GPEC, poguéssim plantejar una proposta, en aquest cas, d'ampliació del Parc Natural. Avui la fem pública perquè pensem que ha de ser un projecte i un procés públic, transparent, participatiu. Això vol dir que a partir d'ara, amb ajuntaments, junt amb el GPEC i amb les entitats del territori, engeguem o iniciem o seguim aquest procés que ha d'esdevindre amb una proposta que el territori ha de traspassar a la Generalitat perquè aquest Parc Natural s'ampliï amb aquests nous territoris que decideixen fer una nova ruta de desenvolupament socioeconòmic sostenible cap al futur.
La proposta d'entrada compta amb el suport de 6 ajuntaments dels Consells Comarcals de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta i entitats. Els alcaldes, com l'alcaldessa del Pinell de Brall, Eva Amposta, ha destacat que aquesta proposta naix i es consensua des del territori.
Des dels municipis i concretament des de Pinell valorem molt aquesta aposta que s'ha fet, valorem molt el treball coordinat, valorem moltíssim que dos comarques com són la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, que mantenim molts trets en comú, haguéssim fet este treball conjunt, haguéssim sigut molt generosos per arribar, com a mínim, en este primer pas que és avui, i evidentment és una proposta que ha de créixer. Aquí hem nombrat uns quants municipis que ens hi adherim, però la nostra visió és, evidentment, apropar i que sigui més ampla. És una proposta de conservació. Per primera vegada, el sud, les Terres de l'Ebre, posen en valor el territori, lo posen demanant una conservació des d'aquí, és a dir, no esperem a que vingo algú a dir-nos que volem ser com a terra, sinó que ens hem organitzat per dir un altres directament. Volem preservar el nostre paisatge, el nostre territori, volem preservar aquests recursos endògens, volem preservar l'agricultura, els valors que tenim propis, no?, i que ens fan ser qui som.
Per la seva banda, l'alcalde de Benissanet, Xavier Arbo, ha assenyalat que l'ampliació del Parc Natural dels Ports ajudarà a protegir els espais naturals del territori alhora que s'obri un ventall de possibilitats per desenvolupar un turisme sostenible.
Des de Benissanet, poble pagès per excel·lència, com no podia ser d'una altra manera, defensors de la terra, defensors de la natura, dels espais, apostem perquè, bueno, se'ns obri un ventall de possibilitats, primer de protecció amb aquestes agressions que ens venen tan sovint per aquestes terres, i obri un ventall també amb el pla de conservació de la natura i aposta per un futur de turisme de qualitat i de més. Un parc natural sempre és un segell de bones propostes, no?, i de valors. I esperem que, tot i que hi ha molta feina a fer encara, això és una proposta, un projecte, podem dir-li d'alguna manera, esperem que això vagi a bon terme, que tots els pobles que estem avui aquí i els que no han pogut assistir poguéssim tirar avant conjuntament això per fer més força encara.
De la seva banda, l'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes, ha apuntat que es consultarà al municipi adherir-se a la proposta que d'entrada valoren positivament.
Vam valorar-la molt positivament. Creiem que era molt important tant per la promoció del territori com per la conservació del medi ambient. Llavors, nosaltres, a Ascó, tenim una xarxa Natura 2000, creiem que s'ha de conservar, però com ja hem comentat amb el GPEC, nosaltres estem en una fase molt inicial encara. Hem de parlar en el que són tant els agents nostres socials i econòmics del poble com en els propietaris dels terrenys i en la població en general. Però, bueno, de moment estem aquí, la voluntat de l'Ajuntament és de continuar i més que res dir que, bueno, Ascó se mos considera i som un poble, com sabeu, nuclear, industrial, però tot i així mos estimem la natura, tenim espais naturals molt importants que creiem que s'han de preservar i d'esta forma, sumant-nos-hi, pues creiem que la protegirem d'una forma més efectiva.
La proposta d'ampliar el Parc Natural dels Ports també compta amb el suport de la denominació d'origen Terra Alta o el mateix Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre. Jordi Rius, secretari del Consell Regulador de la denominació d'origen Terra Alta, denuncia que la comarca està patint una agressió amb la massificació eòlica i mostra el seu suport a l'entitat a la proposta per ampliar el Parc Natural dels Ports.
Conservem al voltant de 6.100 hectàrees de vinya, tenim 62 celles inscrits i 1.200 famílies que viuen de la vinya i del vi, i per descomptat tot el que sigui protegir el nostre territori, l'agricultura i el nostre paisatge és important per la comarca de la Terra Alta. Nosaltres sempre hem dit que la Terra Alta i la Garnatxa Blanca, que és la seva varietat més emblemàtica, és un vi de paisatge. La Garnatxa Blanca representa una comarca com és la Terra Alta, on cada viticultor i cada celler cuida les seues vinyes d'una manera fantàstica cada dia. No podem permetre que agents exteriors que venen de fora, que no cuiden les terres com les cuidem a la Terra Alta i també a la Ribera, per descomptat, puguen malmetre el nostre territori. Tenim una agressió molt important a la Terra Alta els últims anys i és la implantació o la massificació eòlica que està patint la comarca des de ja fa molt temps. Ara mateix a la Terra Alta hi ha 148 aerogeneradors. Ara estan començant les obres per a posar en 30 més de les noves ZDPs i hi ha tramitats 14 o 15 parcs eòlics més on hi haurà 104 aerogeneradors més. Què vol dir això? Que la comarca de la Terra Alta, per descomptat, s'ha de protegir perquè valorem molt el paisatge i la gent que hi viu se mereix un altre tipus de terra.
També des de l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta, la seva presidenta, Pilar Miró, ha destacat que el Parc Natural és una riquesa i un dinamitzador empresarial de propostes turístiques.
Nosaltres, des de l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta, ja fa molt temps que sabem que tenir un parc natural a la comarca és una font de riquesa. perquè sí que nosaltres no som sol allotjament, sinó que també hi ha moltes empreses i petites i una mica més grans que ens dediquem al turisme, si no directament, si indirectament, i tots ens beneficiem precisament d'això, del turisme, malgrat també aquest any que hem tingut i el que estem patint, no? Però ens en sortirem, segur que ens en sortim. Doncs bé, nosaltres, al tenir un parc natural, tenim moltes... Ho valorem molt bé perquè precisament ara estem ja encaminats a començar per obtindre la Carta Europea de Turisme Sostenible. És algo que sense el parc natural de molt lluny ho haguéssim pogut aconseguir. També som reserva de biosfera, com totes les Terres de l'Ebre. Per tant, considerem que cada vegada el turisme, sobretot d'aquests anys cap aquí, és un turisme més de natura. Ve molt ecoturisme. I la conservació d'un espai natural és sumament important per a tot aquest turisme que necessita respirar els aires de la naturalesa, d'entrar dins d'un parc natural i poder-lo recórrer. Tot això és molt important, juntament amb el turisme que tenim també pel vi, pels cellers. L'ampliació del turisme i el ventall que hi ha d'oportunitats per a empreses turístiques aquí a la comarca de la Terra Alta, doncs és molt important degut al parc natural.
Amb tot, el president de EGPEC, Xavier Jiménez, reconeix que hi ha municipis amb recels, però assegura que les activitats de la zona no es veuran afectades, sinó tot el contrari, potenciades.
I un parc natural s'hi pot caçar? Sí, es pot caçar. I un parc natural s'hi pot fer gestió forestal? Sí, s'hi pot fer gestió forestal. I un parc natural s'hi pot fer agricultura? Sí, s'hi pot fer agricultura. I s'hi pot fer ramaderia? Sí, s'hi pot fer ramaderia. A vegades amb els llocs, amb els territoris on la cultura dels parcs naturals i dels espais protegits està poc implantada, doncs aquestes són preguntes que creen recels, no? Però són preguntes fàcilment solventables. Penseu això, un parc natural és aquella figura de conservació que vol garantir la conservació dels paisatges, dels espais naturals, la biodiversitat, però a més vol garantir les activitats tradicionals. I és més, els espais naturals, com és un parc natural, també s'acaben convertint en paraigües per fer viables aquelles agricultures tradicionals, aquella ramaderia extensiva. Penseu, per exemple, el parc natural de l'Alt Pirineu és el lloc de Catalunya on se fa més ramaderia i és un parc natural. El parc natural del Delta l'Ebre s'hi fa agricultura, arròs, i és un parc natural. Per tant, són aquelles figures que compatibilitzen la preservació amb totes aquelles activitats tradicionals. I són justament aquestes les preguntes que creen més recels, no? Justament en aquells indrets on no hi ha la cultura de viure en un entorn declarat parc natural, no? Però, bueno, aquests recels se solventen ràpidament, eh?
D'aquesta manera, liderats pel GPEC, alcaldes i entitats de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta estan treballant una proposta per demanar al govern l'ampliació del parc natural dels Ports per a que inclogui les serres de Pàndols i Cavalls, el riu Ebre i els seus espais naturals. D'aquesta manera, es vol blindar aquests espais naturals de projectes que trinxen el territori i alhora desenvolupar un model econòmic sostenible.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Un emotiu acte al cementeri del Regués ha tancat el procés de recerca i recuperació de les restes mortals del maqui aragonès Francisco Serrano, amb el lliurament de les restes mortals a la seva família, que les enterrarà a la seva família, que les enterrarà a la seva família, que les enterrarà al seu poble natal. El maqui, Francisco Serrano, va morir la nit del 3 d'agost de l'any 1954. Juntament amb la pastora, formant part de la seva partida, van assaltar la masia dels Nomen amb la intenció de segrestar la filla de la família per després de reclamar diners i menjar a canvi. Però un dels germans de la noia, que tenia una pistola, va disparar Serrano. Tot i que va poder fugir malferit, el van trobar mort l'endemà prop del barranc de Vallcervera, molt lluny de la masia. L'alguacil i el sereno del Regués van carregar el cadàver dalt d'un carro i se'l van emportar al cementeri, on va ser enterrat a terra, en una fossa. No se sap si amb taüt o sense. La pastora va marxar a Andorra després d'aquell assalt. Ara, al cementiri del Regués, una placa al mateix lloc on es va trobar la fossa, recorda al maqui la seva història i el procés de recuperació de les seves restes. Aquest és el primer lloc que ha visitat la filla del guerriller, visiblement emocionada. Només accedia al cementiri. Durant l'acte oficial, les restes del seu pare s'han dipositat provisionalment en una caixa preparada per efectuar el trasllat al seu poble natal, on serà enterrat per la família. Lídia Serrano, de 84 anys, també ha pogut recuperar alguns botons de la roba que portava quan va ser enterrat fa gairebé 7 dècades. La neta de Francisco Serrano, Ángeles Castell, es mostrava així d'emocionada pel retorn de les restes del seu avi.
Que hoy es un día muy especial, muy esperado. No pensábamos que esto iba a llegar. Y bueno, estamos emocionadas, contentas y sobre todo agradecidas a todos lo que lo han hecho realidad. Muchas gracias.
La filla del guerriller, Lídia Serrano, va inscriure el cas al cens de persones desaparegudes de la Generalitat i a través del govern d'Aragó va demanar a l'Ajuntament de Tortosa que s'obrís la fossa. A finals de l'any passat, la Direcció General de Memòria Democràtica va decidir posar fil a l'agulla i va iniciar la recerca per tancar un cas que els veïns del Regués coneixien des de fa dècades. La directora general de Memòria Democràtica, Gemma Domènech, ha assegurat que la recuperació d'aquestes restes permet tancar el dol per a la família del maqui que va morir al Regués.
L'objectiu per nosaltres és clar, recuperar les restes, identificar-les i lliurar-les a la família sempre que és possible. Com ens agrada dir i com no cansem de repetir, obrim fosses per tancar dols, obrim fosses per cerrar duelos. I esperem que avui es tanqui un d'aquests dols. Esperem que avui tanqui la família de Francisco Serrano aquest llarg dol de més de 60 anys. Esperamos que hoy por fin podáis descansar.
D'aquesta manera, la família del maqui Francisco Serrano va poder rebre les restes trobades al Regués per enterrar-les a la seva població. L'emotiu acte al cementeri del poble va tancar així la recerca i recuperació del cos del guerriller aragonès. I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana arriba a les cartelleres la guanyadora del Lleó d'Or al Festival de Venècia i una de les favorites als Òscar, Nomadland. També s'estrena la comèdia espanyola Un efecto óptico, protagonitzada per un matrimoni que viatja a Nova York i no es troba a la ciutat que esperava. I dos dels monstres clàssics del cinema lluiten a mort a Godzilla vs. Kong.
Mi madre dice que no tienes donde vivir, ¿es verdad?
No, sí que tengo donde vivir. Lo que no tengo es una casa. No es lo mismo, ¿verdad?
No.
La reconeguda actriu Frances McDormand protagonitza Nomadland, triomfadora al Festival de Venècia i candidata a arreplegar un bon grapat d'Oscars. McDormand interpreta una dona qui, després de perdre-ho tot durant la recessió, comença un viatge cap a l'oest americà fent de nòmada amb una caravana. Sense suport econòmic, explora la vida fora de la societat convencional.
Una de las cosas que más me gusta de esta vida es que no hay un adiós definitivo. He conocido a cientos de personas por ahí y nunca les doy un adiós definitivo. Simplemente digo, nos vemos en el camino.
¿Qué hacemos hoy entonces?
Bueno, vamos de viaje, ¿no?
A Un efecto óptico, Carmen Machi i Pepón Nieto interpreten un matrimoni de Burgos que viatja a Nova York amb la intenció de desconnectar i seguir fil per randa les recomanacions de la guia. Però només aterrar, comencen a percebre senyals, algunes de sutils i altres de no tant, que els diuen que en realitat no són a la ciutat que els van vendre a l'agència. A on han anat a parar?
¿Cuál era el museo que decías?
El Metropolitan.
Es nuestra única oportunidad. Tenemos que aprovecharla.
Dues de les forces més poderoses de la Terra s'enfronten a Godzilla vs. Kong. Mentre el combat sacseja els fonaments de la humanitat, un home engega una missió del risc i posa rumb a territoris inexplorats per descobrir els orígens d'aquests titans, en un últim esforç per salvar dues bèsties que semblen tenir les hores comptades a la Terra.
Kong no se doblega.
La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica a Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, avui comencem aquesta jornada amb una temperatura clarament més alta que la d'ahir, per exemple, tot i que l'ambient és fred, a Gandesa tenim 5 graus, però sí que aquests últims dies la temperatura en aquesta hora era més baixa. S'espera que avui la temperatura màxima, però, quedi una miqueta més baixa que la d'ahir, tot i això encara podrà pujar a valors de 21-22 graus, però molts indrets, per exemple, com del Baix Ebre i del Montsià, la temperatura màxima amb prou feines arribarà als 20 graus. I és que al llarg del dia d'avui s'espera que tinguem un cel variable, han de creuar alguns núvols mitjans, també amb algunes clarianes. Mariannes. Tot i això, aquests núvols farà que la temperatura màxima no pugui pujar tant com aquests últims dies. Ja per acabar, cal destacar que de cara al final del dia es formaran intervals de núvols baixos arran de costa, però aquests no han de deixar precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.